Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Avui amb nosaltres Jordi Piella i el periodista Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Bon dia.
Estem pendents també que s'incorpori a la tertúlia Josep Maria Balcells. Voldria començar avui parlant d'una dada que ha aparegut als mitjans de comunicació. Atenció, l'economia submergida puja en 60.000 milions durant la crisi i representa gairebé el 25% del producte interior brut espanyol. Catalunya és el cinquè territori menys castigat per aquest fenomen, segons un informe que han publicat tècnics del Ministeri d'Hisenda espanyol. L'estudi xifra el volum total de frau a Espanya en 230.000 milions d'euros, al 24,6% del PIB, un percentatge semblant al d'Itàlia, Grècia o Turquia, però molt pitjor que el d'Alemanya, França o Suècia. Fet aquest petit resum, amb aquestes dades del 25% del producte interior brut, m'agradaria conèixer la seva opinió. Hi ha gent que diu que la crisi és el principal factor que hagi implicat aquest creixement de 60.000 milions durant aquests últims anys. M'agradaria conèixer les seves opinions. Jordi?
Bueno, mira, el tema, gràcies que hi ha la crisi, no estem aquí en barricades continuadament al carrer i tot i així hi ha molta gent que està passant molts problemes. La segona qüestió, bueno, jo tinc diverses penalitzacions, no sé exactament quin rigor és el que té la Inspecció d'Hisenda per calcular aquestes coses, però a part del rigor que puguin tindre o no, que sempre em poso en circumstància, si són tan llestos en avaluar on està el diner negre i el frau fiscal i on es fa tota aquestes operacions, el primer que tenen que fer ells és agafar mides per arreglar-ho i tallar-ho, vull dir, perquè això si hagués sigut del Ministeri d'Economia em semblaria bé, però si són dels propis inspectors d'Hisenda que determinen que hi ha una bossa de frau o un determinada, ho tenen molt fàcil per ja avaluar-ho. No obstant, tinc que dir que, evidentment, aquest país, mentre no canviem una estructura important, que és la conscienciació, i no es aconseguirà a base de bàrcenes i similares, vull dir que n'hi ha tants a tots els puestos i a llocs, d'Andalusia, a tots els puestos, evidentment la gent únicament tributa, i això t'ho dic com a professional, únicament tributa el que realment no es pot escapar de tributar. I des de la primera multinacional del país fins a l'últim autònom, demana, inclús la primera multinacional, que li planifiquis la qüestió fiscal per pagar el mínim possible dintre de la legalitat. I, evidentment, si hi ha un autònom que, a més que hi ha les circumstàncies de que el tema IVA més recàrrec d'equivalència provoca, i tributacions en mòduls, provoca que hi hagi negre per un tub. Vull dir, això és inevitable.
Sí, fixa-t'hi els països que es comparaven amb Espanya, que Grècia, em sembla, Itàlia, Turquia, no parlàvem de Suècia, Dinamarca o Holanda.
No,
això
no,
diu molt, com deies, de la cultura i del tarannà que hi ha aquí instal·lat, com bé deies, tant a dalt de les empreses més grans com a les més baixes, no? I si això li sumes que la ràtio d'inspectors d'Hisenda per habitant és de les pitjors que hi ha, doncs, òbviament, no és gens sorprenent que pugi aquestes xifres de diner submergit. Jo ho trobo normalíssim, tenint en compte totes aquestes variables. Clar, el tema de com ho ataquem això, doncs, home, probablement, d'entrada, posant més inspectors, que, per una banda, una, encara que siguin pocs, generes llocs de treball; dos, enganxes, o segurament enganxaràs, empresaris i defraudadors, i l'última conseqüència és que recaptaràs més calés. O sigui, és un cercle que jo el veig tot beneficiós.
Bueno, el que passa és que quan diem rati d'inspectors, oblidem de Catalunya, que ja el té molt alt, comparat amb el resta d'Espanya, que jo passo inspeccions aquí i moltes al resta d'Espanya, i és increïble la diferència de criteri, de concepte i de gobi. És increïble. Només dic això per no alarmar ningú, però és increïble. No és el mateix tractament,
Josep Maria, molt bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'aquestes xifres d'economia submergida que hem conegut a través d'un informe dels tècnics del Ministeri d'Hisenda. 230.000 milions d'euros a l'estat espanyol, el 24,6% del PIB, i durant la crisi aquesta economia submergida ha pujat en 60.000 milions. I estem a l'alçada, com deia Joan Ramon Armadàs, d'Itàlia, Grècia i Turquia. Estem en aquesta divisió.
Són moltes coses començades a dir quan estava arribant. D'entrada jo diria que és, aquesta radiografia que han fet els inspectors d'Hisenda és una radiografia de la baixa qualitat cívica que tenim encara aquest país. i això ens hauria de preocupar, més enllà de les xifres i més enllà de les diferències amb altres. És a dir, aquí no hi ha una consciència de que els serveis que després exigim i demanem deriven de l'aportació que fa cadascú segons la seva, els seus ingressos i segons les seves tributacions. Després ja penso que hauríem de ser capaços de fer distincions dels, anava a dir, els petits defraudadors, el que de vegades doncs, per sobreviure fa mans i mànigues i busca, es busca la vida a través d'aquestes petites trampes, que també són reprovables, però jo penso que hem de poder-ho distingir dels grans defraudadors. I a mi m'agradaria que els anàlisis o les anàlisis d'aquests inspectors, a més d'assenyalar xifres i volum d'aquest frau, poguessin denunciar també la falta de mecanismes de control i de persecució d'aquest frau. És a dir, no n'hi ha prou de dir, escolta, aquest és el mapa, aquesta és la radiografia, aquest és el frau, sinó de dir, aquest país no s'ha dotat d'aquells mecanismes, no només no s'ha dotat d'aquells mecanismes, sinó que de vegades tenim comprovacions de com s'ajuda de les grans empreses, els grans monopolis saben esquivar i la legislació mateixa deixa escletxes i forats perquè la gent pugui fer aquests fraus. Paral·lelament amb això, aquesta notícia ens ha vingut amb el cas del senyor Núñez.
El tinc aquí preparat, eh?
Clar, vull dir, però és paral·lel això, de dir, sí, sí. Un senyor que claríssimament doncs, la història de les seves trampes amb Hisenda ha sigut monumental, arriba al final, després d'anys i panys, que acaba amb calderilla, i aquest senyor s'esmuny de la justícia, del retorn, de la denúncia. I aquest és el mapa i la radiografia d'un país que no funciona.
Deixa'm explicar el cas Hisenda perquè la gent des de casa sàpiga de què va. El Tribunal Suprem ha rebaixat de 6 anys a 2 anys i 2 mesos la pena de Josep Lluís Núñez, l'expresident del Futbol Club Barcelona, que va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona per suborn i podria així evitar l'ingrés a presó. La sentència rebaixa també la pena per a l'exinspector en cap d'Hisenda Catalunya, Josep Maria Huguet, que haurà de complir una condemna de 6 anys i 10 mesos en lloc dels 13 anys de la sentència recorreguda pels delictes de suborn, passiu, falsedat en document oficial i prevaricació. El Suprem ha esgrimit com un dels motius fonamentals per rebaixar la majoria de condemnes l'atenuant per retards indeguts que atribueix a la qüestionable decisió d'acumular fins a 7 peces en un únic procediment i a l'absurda prolongació de les sessions de judici. La sentència definitiva va arribar després de 20 anys d'espera.
Jo aquí m'agradaria dir dues coses. La primera, que potser no té gaire a veure amb el cas, és que és sorprenent que el Futbol Club Barcelona tingui un museu encara amb el nom d'un criminal.
Sí, sí.
A mi em sorprèn. Em sorprèn tenint en compte noms de museus d'altres clubs de futbol d'Europa.
Digue-li defraudador.
Criminal és una persona que ha fet un crim.
Criminal és molt fort.
No, és una persona que ha fet un crim. Un crim que està al Codi Penal, en aquest cas. Doncs, llavors a mi em sorprèn, i a més com a soci del Barça, a mi em fa mal. Que tinguem al museu amb el nom d'aquesta persona. Dit això, perdoneu la falca, anem al tema en si. Com deia el Pep, això ve de l'any 91-92, o sigui, Koeman marcava el gol.
20 anys.
Sí, sí, i aquest home ja començava a fer els seus xanxullos, que es diu maldit. Dilacions indegudes, i això ho connecto amb el que deia en Josep Maria de les grans empreses i els grans poders. Segurament, si jo sóc un autònom i vull esquivar l'IVA, no tindré tot el poder i la maquinària d'advocats i d'experts que es dediquen només a mirar on està l'escletxa perquè jo pugui pagar una miqueta menys i així enriquir-me una miqueta més, que clar, amb els números que movia segurament en Núñez i tots els seus, ja no estem parlant de 4 duros, no? De totes maneres, el cas del Núñez em sembla que està condemnat per suborn. O sigui, el tema fiscal aquí, tot i que l'audient, em sembla que era, no sé si el Suprem diu que és estrany que no hi hagi res fiscal aquí, perquè fa una miqueta de pudor, i ho diu el mateix Suprem, tot i així, de tot això l'absol i tot plegat, no? Però vaja, jo crec que casos com aquests n'hi ha més, i tenim corrupcions a molts llocs, tant a Catalunya com a altres llocs d'Espanya, i és desmoralitzant, sobretot per la gent, doncs això, no? Que s'aixeca els autònoms que paguen religiosament com toca i que s'esqueixen de que els estan esprement per tots costats, veure com en Núñez, com en Millet, que són, en aquest cas, delinqüents declarats i confès, bueno, no he dit confès, no, però ja m'entens, o sigui, condemnats o confessos, doncs avui s'aixecaran pel matí, aniran al bar a fer el cafè i se'n riuran que els autònoms no poden, no tenen problemes per pagar l'IVA.
Jo faria una clarificació. La societat nostra no considera el defraudador, o sigui, que a nivell cultural, no el defraudador un excessiu delinqüent, sinó
no, són petits herois, és
tot, exacte, tot el contrari, sí, es considera sí. Tal. Una altra cosa és quan agafen calés públics, com el cas Millet, i els roben. Aquest sí que la ciutadania considera aquest com un autèntic acte delictiu, mentre que el que ha defraudat és la frase que sents a propis contribuents, eh? Sí, sí. I no, jo faria igual si pogués.
Però un frau també és, en el fons, sí, indirectament no, robar diner públic.
Sí. Bueno, perquè, ja, perquè no la porta.
Correcte, correcte, és la manera com es genera el diner públic, amb la qual cosa, si tu estàs no generant-lo, d'alguna manera l'estàs robant. És indirecte, però és així.
La conscienciació fiscal al país és zero i evidentment...
Sí, segurament, el mateix bar on estarà el Millet avui fent el cafè, n'hi haurà dos a darrere que estarà dient, mira, jo m'he aconseguit estalviar X amb aquest impost o amb l'altre perquè el meu advocat és molt bo i m'ha trobat l'escletxa.
Per això jo seguint el que deia Josep Maria, el tema és molt important dels propis d'Hisenda. Ells van a lo fàcil, que és cridar autònoms, cridar tot això, perquè així els hi treuen calés i això. Però jo crec que lo delinqüent o el que realment és trist és veure com Apple no paga absolutament res aquí a Espanya, Google no paga res aquí a Espanya, i així anem seguint les que vulguis, a excepció de Grupo Inditex, que sí que paga i que com va inclús fer una societat irlandesa, em sembla, per el tema internet, i ja l'ha tornat a portar a Espanya, és a dir que d'alguna manera hi ha grups que sí que són conscients de que realment això ho hem de fer així, però altres grups, evidentment, la majoria, diria que la majoria, incluït la Caixa, perquè la Caixa, no oblidem que sempre ha tingut, ara ja no, perquè li van tancar el Banc d'Espanya, però havia tingut la Caixa d'Andorra, que no sé què significava la Caixa d'Andorra. És a dir, que no... Però, de fet, les preferents, i tornem a repetir, estaven a les Isles Caimán o Barbados o no sé on. O sigui, és a dir, que aquests països fiscals la Caixa inclús els utilitza. I aquests sí que no els hi cau mai cap denúncia, cap inspecció. Les inspeccions que he vist jo de la Caixa són totalment rutinàries, conceptuals, entens? Vull dir, per treure'ls-hi alguna cosa de calarets, que ja tothom està d'acord i andant, no?
Empalmem això, Jordi, anem fent casos. Hem dit la descripció del frau fiscal aquí, hem empalmat amb la sentència del senyor Núñez. Jo ja afegeixo la possibilitat i el plantejament que fa el Parlament de Catalunya de rebaixar l'impost del joc per poder tirar endavant el BCN World de 55 a 10, al 10%. Això, i la societat no es revela, és a dir, no pot ser això.
Comença, es veuen por ahí moviments que...
Continua sent aquest joc dels poderosos i tal, amb excuses i amb...
Realment és això, el que busquen ells és la seva cuchipandi que va protegida a darrere de tot aquest joc, que posen aquest home de palla que fa el cap, aquest pobre noi, vull dir, amb tots els respectes, és un gran venedor, però insolvent, i un gran venedor, i que ha vengut i ha estafat aquí a diversos països, bueno, estafat, o digue-li com vulguis, i que no té cap credibilitat, però clar...
I amb l'amenaça, lo tomes o lo dejas, perquè jo me'n vaig a un altre lloc.
Sí, sí, però darrere de tot això està la Caixa, no oblidem-ho. És primer el que té els solars i segon el que edificarà les obres. O sigui, és clar, al final és la Caixa la que està interessada i el que diu amb aquest, tu vés allà, com que tu ets un gran venedor, digues que si no t'ho portes a Madrid i ja està.
I a mi m'ha sorprès que Esquerra Republicana no es planti amb això. Ho sento, com a aliat de Convergència.
No entenc. És que això és una cosa que falla pel seu propi pes, és a dir, total són uns rendiments del joc, vull dir que tampoc és tan greu el tema, vull dir, des del punt de vista... Ells tenen uns baremos, unes estadístiques que tota la vida s'ha pagat així, i és que el casino de Barcelona què té que dir ara?
Clar, és que això s'ha d'estendre llavors per tot.
Més que la xifra és això, és el fet, no? Bé, aquesta gent amb un projecte que, òbviament, segurament generarà molts llocs de treball, molta inversió, tot el que
ja ho veurem.
No, això ja et dic, deixant-ho a part, si és que realment és així, Però vaja, això en principi que vinguin projectes a Catalunya és bo. Ara,
sí, però amb una activitat que d'entrada no és gens productiva i em diràs quin valor afegit hi posa el joc.
Jo això sempre m'ha estat en desacord perquè el que ens interessa és el turisme i ara el
que venim, que funciona.
Venim dient des de fa 3 anys que tothom ens deia que no, però que el turisme era l'únic que
sí, però jo afegeixo, posa hi puticlubs i també tindràs doncs, potser molta clientela i faràs més diners.
Escolta'm, és que som un país pobre i d'algú hem de viure, eh? Vull dir, no ens neguem a les realitats, eh? És a dir, som un país pobre. Érem abans, bueno, quan vam fer la foto amb els Azores aquella, llavors érem importants, ara ja no ho som,
jo
som zero.
Jo crec que ens pensàvem que érem importants, però bueno, no érem
home,
encara.
Home, ja, Déu-n'hi-do, si no haguessin criticat tant, vull dir, igual, no sé, vull dir, però bueno, però els pensàvem que érem importants, i ara, pues, no som, vamos, som pobres de veritat, vull dir, ojo, siguem conscients d'aquesta situació, i hem de viure del que s'ha de viure, vull dir, sigui turisme o tal, ens agradi o no ens agradi. Ara bé, si això implica que perquè portis turistes no paguis els impostos i ho baixis molt, la veritat és que no m'acaba d'agradar. Però bueno, no oblidem que darrere està la Caixa i el Cuchipandi ho té tot lligat. Vull dir, no...
Jo deixant a part ja dic el negoci en si, el que sigui Barcelona World i el que comporti, que està, encara no està del tot definit, el que és criticable és el que en Josep Maria del concepte, no? Jo vinc aquí amb una pila de calés i us faig baixar els pantalons a tots, a tot un país.
Escolta, i el bo del cas d'aquest noi és que ve sense la pila de calés.
Bueno, amb la promesa.
Això és increïble,
eh? Sí, amb la promesa de la pila de calés.
Perquè aquest no té un duro i el seu grup no. Exacte, és pitjor que l'altre, eh? Que el madrileño, l'americà, sí,
l'Adelson. I entrant en el projecte en si, home, jo no crec que es pugui girar a l'esquena una cosa com aquesta, i òbviament entrarem en detalls i no tot val, no? Com bé deia en Joan Maria, no muntarem aquí un prostíbul de 18.000 metres quadrats perquè no és el que volem. Ara bé, si el món està creixent per unes determinades àrees que són doncs la Xina, Rússia i tots aquests llocs, doncs hem d'intentar anar a fer calés dels que ara mateix se'ls gasten, amb la qual si això implica fer un complex turístic i repeteixo, mirant ben bé el projecte, no val tot, però amb la idea de captar aquesta gent que és la que té els calés i està disposada a gastar-los, perquè aquí no ens els podem gastar, doncs home, hauríem de intentar mimar projectes com a mínim que vagin en aquesta direcció, eh? I repeteixo que s'ha de, no estic a tirar floretes a tot el projecte Barcelona World, però sí a la filosofia de mirar aquestes economies que ens poden generar riquesa, i més tenint en compte el que deia ell de que el turisme és de les poques coses que està certificada que funciona a Catalunya.
Sí, però el nom del turisme no val tot.
No, sí, ja he dit al principi que no podem fer un prostíbul de 18.000 metres quadrats, però sí que com a concepte mirar...
I la sostenibilitat, jo, d'aquestes coses. És a dir, aquí ja veurem, el boom turístic és el moment ara àlgid, ja veurem quan especifiqui països de l'entorn i de la Mediterrània i tal, que pugui haver-hi d'alternatius i de competitius, ja veurem com ens pot aquí caure una altra mena de bombolla, punxar una altra bombolla que hem creat, doncs, potser artificialment. Tot el que sigui artificial jo penso que té un risc i per tant doncs a la millor és una aposta per ara, però que pot ser
el
turisme en general no com a concepte, però vull dir el format que pren aquesta activitat turística ja, és a dir, és com si ara no hi entenc, és a dir, tot el tema dels jocs d'hivern de ja m'agradarà veure amb un canvi climàtic i tal, que tu d'aquí 4 dies doncs muntis una gran infraestructura i després et quedi sense neu i allí et quedi doncs per plantar avets,
Bueno, tampoc faríem res llavors, sinó, bé, però bueno, hi ha gent que com la Massella que està invertint amb el tema de la neu i
sí, sí,
l'obra de nit
de moment fantàstic.
I tal, i està anant, bueno, és un home ja d'una estació que porta molts anys
molt
i
bé,
que guanya
molt bé, calés. Molt bé.
És curiós que la Molina que està al costat i que tal estigui perdent calés continuadament i que sigui la gestió pública, la gestió privada, ni més ni menys, gestió pública, gestió privada. La privada és la Massella, la pública la Molina, i el senyor de la Massella li ha demanat a la Molina quedar-s'ho ell, I no hi ha manera perquè no demana la despido de 50% de la plantilla, entre ells sobretot càrrecs importants que estan allà, que no, que ell no els necessita per res. Per la qual ja veus les perdes per on van i això, tot això, la que la Masella en va ple, aquell que veu tot aquests xanxullos, li diràs a l'època de renta que pagui? Aquell home dirà no. I així sucessivament, vull dir, aquests són els plantejaments que realment desmoralitzen a la gent.
És molt divertit avui llegir el cas dels mitjans, això de poder comparar com tracten els diaris el tema fa molta gràcia.
Sí.
El Punt, el Periódico i l'Ara posen la paraula Núñez al titular.
Vosaltres, no?
La Vanguardia, la paraula Núñez l'has de trobar dintre d'un paràgraf allà intern, que vaja, ho has de llegir amb molta, molta lupa per trobar-ho, perquè el titular és el Suprem rebaixa la pena als acusats del cas Hisenda. El subtítol, han passat ja més de dues dècades des de l'inici del procés, i el destacat intern va dedicat a Josep Maria Huguet, no a Núñez. És magnífic, és una peça, me la retallaré després.
Sí,
perquè...
sí, sí, és de facultat.
Sí, sí, a més la pàgina esquerra és la Vanguardia.
No, però a més no, aviam, si donem una volta per Barcelona, veurem que l'únic individu que està construint avui dia és el senyor, és l'empresa Núñez i Navarro, eh? Vull dir, o sigui, us ho dic per construint de veritat. Una altra cosa és uns que facin un hotel, perquè això és el que tothom fa hotels. No, aquest està fent cases, eh? I les està construint i està pagant a la gent i, en fi, no sé, vull dir, o sigui,
i les està venent, també?
Núñez no és gens tonto, no té un pèl de tonto, i si ho fa és que ho està vengut.
Que consti que l'edició...
que està a la part alta, unes dalt, però bueno, l'altre dia vaig veure que també estaven fent per l'Eixample.
Hi ha una carrer Còrsega amb Torrent de l'Olla...
Està a molts puestos, sí, sí. Tots els puestos. Bueno, de fet, com que suposo que devia evadir molts impostos, té molts calés...
Presumptament.
I té molts calés i, clar, pot dedicar-los al lloguer o a la venda, eh? Perquè fa les dues coses, vull dir, o sigui, i tal. Però bueno, també jo tinc certa simpatia en el tema perquè és un home que ha sapigut adaptar-se als temps, a part del tema fiscal i tot això. Va ser el primer que va començar amb el tema de lloguers, quan va veure que la cosa anava malament. Vull dir, home, és un noi que, escolta, de tonto no té un pèl, eh?
I ha recuperat la casa Lleó i Morera del Passeig de Gràcia, la rehabilitada. Mm-hmm. Que es podrà visitar.
Ell no és amic de rehabilitar res,
no gaire, no?
A tota terra, però bueno, però en aquest cas
és un font de negoci turístic també.
Sí, no, sí, escolta'm, jo camí que sí. Prop de tant de la Pedrera com de la Casa Batlló, les cues en els dos puestos són enormes, enormes, és a dir, allà i al camp del Barça, sí. No en dos puestos, sí. On està ple d'estrangers, vull dir, sí.
I el Parc Güell.
I ara el Sandro podrà vendre les entrades més amb tranquil·litat i més donant la cara, no? Perquè així s'ho podrà fer-ho tranquil·lament.
Per ser justos, la Vanguardia Digital sí que inclou la paraula Núñez al titular. La notícia que va sortir ahir a les 12:34 posa el Suprem, rebaixa de 6 a 2 anys la condemna de Núñez pel cas Hisenda.
Parlant de diaris, què ha passat amb el senyor Pedro Jota?
Sí, ho tinc aquí també. Voldria parlar de què li passa a la dreta espanyola, de fet, no? Perquè hem tingut ara l'aparició de la FAES, que ha elaborat un argumentari de 80 pàgines, ha aparegut aquell partit de extrema dreta que vam dir aquí que s'estava treballant.
Ja vam dir que s'estava treballant allò. No sé si serà aquest Vox o serà el...
Qui l'estava treballant, a part del Quadres?
Jo crec que aquests són a part, vull dir, aquests són una mica...
Ara no és aquell partit que s'estava preparant.
Crec que no els acaba d'agradar, és extrema.
Ara, si es van dividint tant...
Ara, home, la Cuchipandi que vol fer-ho és el González, l'Anna Botella, l'Aznar i l'Esperanza Aguirre. Són els quatre que...
Encara en pot sortir un altre.
Sí, jo crec que pot sortir un altre.
Bueno, això sembla que és... Però aquí és una jugada, a mi m'ha semblat, de dir... El Mundo era un dels diaris de la dreta molt, molt crític últimament amb el govern Rajoy, i aquí hi ha hagut una intervenció, sembla, de l'equip Rajoy, que diu, no, escolta, prou, i li tallen el cap.
Bueno, jo crec que...
Però està clar, tallen el cap i acaben doncs, enfonsant o aprofundint la clivella i l'esquerda dins de la dreta, clar. I tal, i l'Aznar està darrere de la política del Mundo i aquesta dreta que deies.
Jo crec que és l'atac de la resposta de... O sigui, el Rajoy en principi és el que va plaçant les decisions per demà, i mentre anaven organitzant aquest nou partidet, o partit, o digue-li com vulguis, o corrent interna dintre del partit, i ara se n'han adonat que realment aquests ja van a fer la guerra, i llavors inicien ells la seva pròpia guerra, que és ara anem a on podem anar, al Mundo, a l'Alt, a veurem moltes coses entre ells. El qual vull dir, al final veurem un altre Parlament ingovernable total i absolut.
Jo deixant a part el cas concret del Pedro Jota i el Mundo i tot plegat, el que passa amb la dreta espanyola és una cosa que era sorprenent, que és que no hi hagués ningú més a la dreta, perquè totes les democràcies europees a la dreta de la dreta més estàndard, de la dreta més centrista, per dir-ho d'alguna manera, n'hi havia una altra.
I aquí el Tea Party espanyol ara surt.
Però a Espanya no existia aquesta figura, i el que vull dir és que és relativament normal que tard o d'hora s'hi posi algú. I segurament una trobarà un espai, perquè les dirà més grosses que com les diu la dreta, perquè i dos, el per què segurament no havia sortit fins ara és perquè la mateixa dreta centrista ja feia un discurs que estava potser més a la dreta que a la dreta centrista normal.
Clar, perquè el que fan ara, vull dir, més a la dreta que ara, ja no podem governar, vull dir, escolta'm, si estem tornant nanos a classe de 17 anys del meu fill, m'estaven dient l'altre dia, no, si estem tornant al passat, vull dir, que no ho veus amb lo de l'avort, amb lo de l'educació, tot, tornem a lo antany, i a sobre, sort que Santa Teresa es va guiant, segons el ministre, menys mal.
I tenim consells sexuals a l'ABC.
Exacte.
Sobre com...
sobre com no fer-ho, però
com reprimir segons quines emocions.
Sí, i l'altre que surt que els gais tots aquests són malalts, i bueno, és clar, això són frases que havíem sentit a l'època de Franco. No, ara es havia superat tot això, vull dir, ja tornem a estar que Santa Teresa es va guiant, bueno, no sé, no, jo al·lucino, vull dir,
tot. Ara fixem-nos que estem en una situació de fraccionament del mapa polític, de les turbulències que el president Mas deia que vindrien, doncs està afectant, en aquest cas l'exemple que posem sobre la taula és el PP, amb aquestes que encara no sabem el que s'està jugant i que s'està gestant en aquestes diferències o divergències dins de la dreta a dreta, però si passes cap aquí tens el problema del PSC, que al fons reflecteix també una crisi del model de partit i de les discrepàncies internes de tendències. No ha explotat encara una possible hipotètica o potencial crisi a Convergència i Unió per les discrepàncies també que hi ha.
Ja, explotar, si no perdran resultats electorals.
Però vull
no
dir que estem en una situació que és veritat que llavors això pot portar a un fraccionament de difícil gestió democràtica, entre cometes, però que ens qüestiona una mica la dinàmica heredada d'aquesta democràcia partidista, que la gent està molt allunyada i amb molta distància dels partits, que ens ha de preocupar.
Jo no penso que la fragmentació sigui un problema, i menys en un país tan complicat i estrany com és tant Catalunya per un costat com Espanya per un altre. Catalunya, si no recordo malament, tenim 7 partits a un Parlament de 135 diputats. I tu vas a països com Holanda i també, un parlava aquest estiu holandès, diu, mira, és que jo gairebé ni controlo de partits que tenim allà, jo no me'n recordo de tots els noms. I no trobo que sigui una cosa dolenta, al contrari, segurament entre uns i els altres, siguin de dreta, siguin d'esquerra, siguin del mig, s'equilibren entre ells i pactar i haver de parlar.
Segur que és millor que amb les majories absolutes.
Està clar, millor. Que sortir del bipartidisme jo no ho trobo ni molt menys una cosa negativa.
Sí. No, sobretot si arriben a un acord i si són conscients, perquè clar, celebrats com ara molts, escolta'm, jo al·lucino, no té cap ningú, té cap consciència política de la situació en què estem passant ni res de res, vull dir, tothom va a saco i adéu.
Però m'agradaria a mi que aquesta fragmentació, que després s'acaba amb aliances i amb pactes i tal, fos per qüestions de projectes o de models, de discrepància de model, que no sigui per lluites de poders interns. Que aquesta és llavors
és que aquí,
quan
aquí acaba... toca un altre problema, que és el com està muntat el sistema de partits a l'Estat espanyol
i la llei electoral correcte. I la llei de partits, etc, que tot això s'ha d'entrar en revisió.
I per això, per aquest motiu, és una de les raons per les quals partits, per una banda com la CUP i per altra banda com Ciutadans i UPyD i segurament Vox, tindran èxit. Jo crec que tindran i el seguiran tenint justament perquè plantegen, al marge de la seva ideologia, uns molt de dreta, altres molt d'esquerra, plantegen això que se'n diu, que queda molt bé, de la regeneració democràtica.
Sí, sí.
I és cert que...
O la revolta, no?
No, 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 i hi ha... No, hi ha...
S'ha patentat per nosaltres. Les generacions ells que són més suaus.
La societat, com aquell qui diu, ho demana, això. I és normal que vulguin allunyar-se de la política clàssica dels partits grans i que es van passant els càrrecs d'un lloc a l'altre, i ara estic ara sóc ministre i després me'n vaig al Senat i després sóc director general i després em fitxen d'ESA. És el cercle del polític, i òbviament sortir de tot aquest cercle viciós, doncs a la gent és normal que li engresqui i dir, mira, jo no tinc ganes de veure més aquest que porto 20 anys veient-lo passar d'un lloc a l'altre. I si això implica votar un partit nou, sigui de dreta, sigui d'esquerra, segons la meva ideologia, que per una banda amb el seu discurs renova tot aquest anquilosament, i per altra, doncs mira, són cares noves, tot i que algunes no, però són cares noves, doncs home, és normal que engresqui, i per això l'èxit de Ciutadans, que va passar de 3 a 9 diputats, si no vaig errat,
i les enquestes ara li donen 15 o 16,
correcte, no, és que no em semblaria gens estrany, i menys tenint en compte la crisi del PSC, que Ciutadans en algun moment l'arribés a passar per davant per tot això, no? Perquè els càrrecs del PSC els tenim molt vistos, i fins i tot els seus propis votants els tenen molt vistos. En canvi, Ciutadans, si ets d'aquesta manera de pensar, doncs jo trobo normalíssim que la gent estigui engrescada amb aquest partit, de l'altra banda, el mateix amb la CUP.
I paral·lelament, amb procés constituent, etcètera, etcètera, moviments que van, doncs, gestant-se, no sé...
Sí, sí.
Jo no sé si el laboratori proper seran les europees de tot això, és a dir, veure si això, perquè hi estan jugant, dir, com un laboratori, perquè no té una transcendència ràpida, immediata, en la política pròpia interna del país, però que a la vegada dibuixarà aquestes noves tendències.
Tenint en compte que la gent importa un raven a les europees...
Per això.
Sí. Aquí pot passar de tot.
Pot passar de tot.
Que no hi vagi la gent, fins que tothom voti, pues, se mor el pobre Blas Piñar, però si no, possiblement el votarien, m'entens? O
sí, sí.
Votaran aquí, realment, ofereixi el nom més d'allò i que digui més tonteries seguides. Sí. És a dir, aquí,
però no
sí,
sé si pot marcar, diguem-ne, alguna cosa.
Jo crec que serà un petit termòmetre de com està avui en dia el que passa. Ara bé, la participació de les europees històricament ha sigut molt baixa.
Jo crec que ara ho serà més.
No, a veure, jo crec que serà...
Jo crec que
es mantindrà al mateix nivell. Ara el que sí que serà un bon
37,
tres serà les municipals de l'any que ve.
37, 40, ara miro exactament la percentatge.
No, però les municipals
sí que... Les municipals sí que marcaran molt.
Sí, perquè la gent ja s'ho pren més.
I evidentment les autonòmiques aquí.
Correcte, però les primeres que vindran, i no vull dir serioses perquè les europees ho són i molt, però que la gent es pren seriosament seran les municipals, i aquí és on veurem molts canvis.
Que probablement podrien coincidir amb les autonòmiques.
Bueno, a veure, depèn de què passa amb l'anomenat procés català i de com evolucionen consultes i negatives i
imposicions. Nosaltres hem de votar entre les europees.
Teòricament,
no?
Teòricament es vota entre les europees, sí, i les municipals hi ha la consulta.
Com teòricament? A mi m'han dit que votaré.
Sí?
Sí, a mi m'ho ha dit el Mas.
No? T'ho ha dit el Mas? A mi el Rajoy m'ha dit que no votaràs.
No, el Rajoy sí, però el Rajoy aquí no pinta res.
Per això poso trabarentes.
Jo tinc que dir que hi he votat, no sé, exactament a la plaça Catalunya vaig votar no sé on, però vull dir, no sé què és el que votava, però bueno, sí que votava a favor de la independència, però vaig votar allà, no sé per què serveix. Però...
Tranquil, Jordi, tranquil.
He trobat les dades de participació a les últimes eleccions europees, 37% de participació, 63% d'abstenció.
Sembla el camp del Barça ahir.
Tot i que l'any 87 va anar a votar un 67%.
Com?
L'any 87 van anar a les urnes un 67%.
Mira, quan Espanya acabava d'entrar i encara s'ho creia algú, em sembla.
Mira, després el descens és imparable, eh? Passar del 67 al 51, es manté fins al 99 amb un 54%, i a partir del 2004 la caiguda és espectacular.
I aquest any, bueno, ho veuràs tu, la caiguda. La caiguda i el vot tonto.
I en canvi, jo sóc dels que penso que la gent no ha pres consciència de que les polítiques nacionals, entre cometes i tal, estan condicionades per la gran política europea. I que un percentatge immens de mesures que es prenen aquí estan doncs, en el marc de mesures que es prenen en unes instàncies no elegides democràticament, que és l'altre problema, només hi ha el Parlament Europeu, que ara sí que estan en vigílies de renovar-se i de donar-hi més competències i més poder, però que això ens està condicionant la vida també i les lleis. I això n'hauríem de prendre consciència, el que passa doncs, que es pren doncs, com una prova d'assaig doncs, per veure doncs, què fem aquí. No? Dir, no hi ha un debat sobre quin model d'Europa volem construir, i això és negatiu.
Jo aquí penso que en aquestes europees concretament, a Catalunya concretament, pujarà respecte a les anteriors eleccions. Pel fet de que justament el procés sobiranista i tot plegat ha generat molta controvèrsia i més encara amb el tema europeu, no? Ah, que si ens deixen, que si no ens deixen, que si ara surt que és un tema intern, l'altre que diu, bueno, però ja en parlarem. I per això penso que a Catalunya, com a mínim, encara que sigui pel soroll que faran els partits pro consulta i pro independència, pujarà una mica la participació i segurament en favor d'aquests mateixos, no? De la gent, dels partits, sigui Esquerra, Convergència, que més o menys lideren tot el procés.
Jo penso que si hi hagués hagut una candidatura unitària de tots els, partits sobiranistes, hi hagués hagut un boom. I hagués sigut, jo penso, positiu, més enllà doncs, que després cadascú doncs, s'hagués posat en el grup parlamentari europeu que hagués volgut. A l'hora doncs, d'anar cadascú per la seva, ja dubto més que això engresqui a la gent.
Bueno, dona la imatge de la talla de polítics que tenim de segona fila. És a dir, això està clar, no hi ha cap que sigui estadista de veritat. Vull dir que tingui una visió, només miren els seus propis interessos. Inclús, el Junqueras ja tenia un discurs molt bo al principi, convencia bastant a la gent, ara des de l'última entrevista que hi ha hagut i aquests plantejaments ja cada vegada convenç menys. És a dir, que s'ho faci mirar perquè aquí ja no és l'estadista que al principi semblava que era, sinó que és un vulgar membre del partido. Que, vull dir...
Home, serà normal que tingui l'erosió del poder, tot i que no té poder, però estant al costat del poder durant tot aquest temps és normal que alguna erosió la tingui, sí, que no, probablement l'aprofiti...
El problema és el missatge d'ell, que no... Però ara ja no té cap més missatge que el primer dia, ja el sabem.
Però segurament perquè aquest missatge ha sigut, si se'm permet l'expressió, de rebaixar, justament
per fer suport al govern. Clares? Que no sé, perquè no, si no veus que al final no dir les coses clares pot causar la dimissió del president del Barça.
Això
no?
Volia treure ara, això. Va, ja que hi som, va, que tenim... 7-8 minutets per parlar.
Home, jo, a veure si... Sí,
Jordi.
No, jo, que segur que té...
No tinc cap informació, sinó una opinió.
En 7 minuts no podem fer això. Segur que no
podem fer això. Jordi sempre ens avança.
Tinc l'opinió de... Tinc una sospita important que la primera societat que hi ha és la NNN i la segona és NNR, no? Que crec que és... Pues,
va, tradueix pels...
NNN és el pare i la mare del Rossell.
NNN és un llocinat.
No, del Neymar.
Sí, del Neymar.
Del Neymar,
sí, Neymar, sí, sí, parlant, sí. No, no hi ha fet Navarro.
No, deixem-ho els temes.
I NNR possiblement pugui ser Neymar Rossell, no? Vull dir, no sé, no en tinc idea. De vegades no en tinc idea, però vamos, penso que ell ha aprofitat aquesta demanda, primera perquè és un noi que no suporta les crítiques perquè és dios i un engreído. La demanda es produeix per la prepotència d'aquesta Junta, que no va voler atendre les raons que li demanava un pobre soci, que era un vulgar farmacèutic de Solsona.
D'Olesa.
D'Olesa, imagina't, el d'Olesa allà ve aquí a demanar-me un contracte. Alna, hombre, aquesta prepotència els ha provocat aquestes situacions. Ara, com que ell, al principi, crec que el tema de Brasil està a punt d'estallar a les seves mans, i molts altres problemes aquí i tal, pues
Sant Valondres.
Neymar, pues Sant Valondres.
Fa com l'Urdan Garín, quan té un problema marxa, no?
Marxa a Londres i bueno, i ara és que la segona fila i retirat d'això i podrà posar el nom d'ell a les negocis conjunts amb el Florentino, perquè és una de les coses que el Florentino li deia, coño, conte tu, hombre, hem de posar gent de palla que no després ens roba. Pues, i ara ja podrà fer-ho tranquil·lament i podrà vendre les entrades ja tranquil·lament perquè amics li queden.
Sí, segur que n'ha fet molts també. Sí, amics n'ha fet uns quants, sí, però amics algun també n'ha fet
molts, dir,
a la Junta i al Pròxim Orient també en té.
Que tal, bueno, doncs, escolta, ha aprofitat l'ocasió aquesta, Però el tio de Perdigó jo crec que se la va tirar ell, però bueno, vull dir...
Amb la dimissió del Rossell no, s'ha fet net. No,
és la mateixa prepotència que tal. A veure, entenc molt bé aquest pobre home, el Casas, no? que si tu per fax, per burofax, li dius que iniciaràs accions legals contra ell, demanis almenys una carta del club que dius mira, vaig equivocar amb aquella apreciació. No més.
Sobretot perquè compleixen sempre la paraula.
Exacte, no? I ara diu que ell no la paraula i n'hi ha prou. Però,
amb la Vidal, amb tantes coses.
Amb res has complert la paraula, però igual no ens en fiem de res. Vull dir, no te'n fiïs absolutament de res. Vull dir, no.
Jo començant pel final, crec que el fitxatge de Neymar, deixant a part els números i tot el que estigui declarat i deixat de declarar, com a jugador que el Barça necessita, i ara ens posem en matèria esportiva, a mi em sembla bastant bé.
I si haguessis dit els números des del principi, hagués hagut algun problema?
Home, fitxar Neymar per 90 milions, jo m'ho hagués pensat. Bueno, a veure, no.
Pues mentre si estigués no, disposat clar. A augmentar
no, o sigui, la quota del Messi. El problema és que intenten manipular el que és traspàs amb tot de sèrie de xorres no. Que per cert, molt mal fetes i que si les volen fer ben fetes que vinguin a mi que jo els explicaré com s'han de fer
però fitxar un jugador tan car a veure, que és com estan els diners del futbol i els números avui en dia . Ara, a mi no, que em diguin 57 dius, home, el Neymar per 57 és car però vaja, segurament s'ho valdrà que em diguin per gairebé 100 ens ho pensem dues vegades però vaja, deixant a part la cosa esportiva, diguem, purament del joc del Barça i que necessitava un davanter com Neymar, el que la gota cabeça de tota la curta presidència del Rossell, jo la trobo bastant normal, perquè com comentava en Pep, doncs hi ha hagut una sèrie de passos de trencament amb tot el que havia estat l'anterior directiva i d'estil i de fer coses diferent. Que bueno, segurament a molts socis li agrada, no dic que no, perquè per alguna cosa va ser el més votat de la història. Ara bé, afers com el de la Vidal, com Qatar Foundation, com tot l'oscurantisme de començant per Neymar, anant a Viagogo, el tema del Brasil, hi ha moltes coses que és un canvi de tarannà respecte a l'anterior presidència i que a molts socis, quan ho han anat veient, que això ha anat així, doncs s'han quedat insatisfets amb el que era, en aquest cas, la figura del president, no? I són casos molt clars, i puc continuar, el tema de les seccions, un anunci de reforma del Camp Nou, on no es poden votar les coses per separat, t'has de menjar el paquet sencer, i si no t'agrada que el Camp Nou em porti un cognom, doncs te'l menges igual, perquè tot ve amb el mateix procés. Amb la qual cosa, són una sèrie de coses totes juntes que jo trobo molt normal que hi hagi molts socis emprenyats ara mateix amb el que ha estat la gestió d'aquests últims 3 anys.
Però hem d'estar emprenyats amb els actuals també, perquè això és una junta i són tots.
Sí.
I el que no li agradés és que hagués plegat. És a dir, que estan d'acord i el Bartomeu segueix amb el mateix rotllo que l'altre, perquè
el que és total, lògic...
els contractes en Qatar ja estan firmats. En conseqüència, hi ha precontractes sobre l'estadi, sobre moltes coses, i el nom, per exemple. No? És que Qatar, quan tu parles amb ells, et puc dir que ells consideren seus el Paris Saint-Germain i el Barça. I ja ho donen per fet, vull dir... Clar que parlen d'un altre nivell i una altra història, no? Però vull dir, bueno, nosaltres tenim dos clubs, el Barça i aquest, és a dir, què voleu? I
tocant el tema de l'estadi en concret, el fet de vendre el cognom per 150 milions d'euros és poc menys que un regal. O sigui, vendre el nom, o en aquest cas el cognom de l'estadi, tan barat durant 25 anys, vaja. O sigui, si et vols vendre l'ànima, que és el que estan fent, com a mínim, venda la cara.
Ells volen seria... vendre l'ànima, evidentment.
Josep Maria, però, que vull sentir també sobre el tema.
No, jo m'hi perdo. Jo el que veig és que la gent no reacciona per coses molt immediates, però tot el gran capital que es mou darrere del futbol, el Barça, el Madrid i a tots els clubs, és una altra bombolla que aquí ningú doncs en parla ni res i tots ho acceptem i ens sembla bé. Doncs, bueno, si els tenen que paguin, aquí hi ha alguna cosa que no gestionem bé del capital social, diguem-ne, d'aquest país.
No,
també,
d'entrada no gestionem bé el diner de les quinieles, de les teles i les quinieles, no els gestionem bé. Això està clar, hem de fer una cosa tipus Anglaterra i Itàlia, o sigui, tots aquests països i Alemanya, vull dir, són distribueixen els calés d'una altra manera. Aquí s'ho queden el Barça a Madrid i els altres són desgraciats. Vull dir,
hi ha clubs que no saben si podran, si no paguen els jugadors, i avui quin és el club?
El Racing de
Santander.
Que igual no juguen, no?
Exacte, no sortirà al camp, si no dimiteix el Consell d'Administració i els paguen els que
els deuen. Cosa una cosa rara, perquè, per exemple, els sous dels jugadors estan garantitzats per la Lliga de Futbol Professional. O sigui, el que passa és que no els anticipa. És a dir, no es poden queixar gaire perquè...
Però porten mesos sense cobrar.
Sí, perquè no fan concurs de creditors. Al moment en què facin concurs de creditors, la Lliga de Futbol Professional paga els salaris de tots els jugadors de primera i segona. Uh-huh. Això és una cosa d'aquelles establerta, vull dir, pel Mallorca, que cosa que
coneixes
domino, dominava, perquè ja no hi som, però vull dir... però vull dir-te que hi està garantitzat, o sigui que tampoc es poden queixar tant. És cert que no cobren, però bueno, vull dir, no. Bueno, com a mida de pressió està molt bé, perquè cony, se'n donin compte que realment vull dir, han de tot tipus.
Algun comentari més, Josep Maria? No,
no.
Res, és que hem de marxar. Res. Vull dir, tampoc, doncs... teníem 15 segons.
Jo sí, davant de tot, visc al Barça.
Sí, jo també. Sí.
Josep Maria Balcells, Joan Ramon Armadas i Jordi Piella, moltíssimes gràcies i molt bon dia. Que vagi bé.
Bon dia, gràcies.
Bon dia.